Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dimecres amb fortes ventades a diversos punts de Catalunya on s'han superat els 72 km hora. L'afectació ha estat principalment a la comarca del Barcelonès, però el vent s'ha fet notar també a altres zones com Garraf, Baix Llobregat, Penedès, Anoia, Baix Penedès, Maresme, Segrià, Tarragonès i Vallès Oriental. A Barcelona, concretament, s'han registrat ratxes de 78 km hora al Raval i de 80 al Port. El vent ha fet caure arbres i també branques a alguns llocs sense ocasionar desgràcies personals. L'Ajuntament de Barcelona ha activat a les 8 del matí el pla d'actuació municipal per ventades atesa la previsió de fortes ratxes. També en previsió de possibles ensurts, els parcs i jardins de la ciutat estan hores d'ara tancats. Bona tarda, soc Carlos Losada i aquesta jornada de ventades, que també arriba a l'Empordà, l'Alt Empordà concretament, amb la Tramuntana com a protagonista, coincideix amb la jornada de protesta dels camioners francesos que han tallat fins fa pocs minuts la circulació de l'autopista AP7 a l'altura de l'Evolú, en territori francès, en protesta contra la acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Ha estat un bloqueig de 24 hores que ha acumulat uns 800 camions de gran tonatge que anaven direcció a França i que estan estacionats en diferents zones de descans de la Jonquera. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Com està la situació a hores d'ara i quin és l'estat d'ànim dels camioners afectats per aquests talls?
Doncs un estat d'ànim, evidentment, de molta espera i que es troben hores d'ara desesperats, i a partir de la una del migdia, és a dir, fa aproximadament una hora i 15 minuts, ja s'ha obert els accessos per part de Mossos d'Esquadra a la P7 a la Jonquera després d'aquest tall. Els camions ja comencen a circular i a marxar. Els 800 camions atrapats dels aparcaments de Llers, Vilamalla o la Jonquera a l'Alt Empordà, però encara hi haurà, òbviament, per aquesta gran quantitat de 800 camions, col·lapse durant unes hores. Per tant, no és recomanable transitar per aquesta via. Com hem dit anteriorment, la situació ha desesperat als camions i als camioners, amb temps d'espera perdut, i això també a les patronals del transport amb una despesa econòmica. Així, el president de ACETRANS a Girona, Eduard Ayac, xifra en 800 euros el tenir un camió aturat.
Sí, en aquest cas, cada dia que hi ha un camió aturat pot costar entre 600 i 700 euros, fins i tot 800 euros per vehicle. Si ho multipliquem per milers, les pèrdues són molt importants, i nosaltres com a sector ja portem masses dies, masses vegades en el qual se'ns atura l'activitat.
Unes pèrdues sense cap mena d'ajuda pública. Els transportistes no entenen que una situació provocada per un país de la Unió Europea que perjudiqui a un altre no hi hagi cap mena de mecanisme de protecció. Eduard Ayac afegeix que, a més, els talls comencen a ser molt freqüents.
Nosaltres ja portem massa talls en aquestes condicions. Veiem com per diferents fenòmens, des de protestes, factors mediambientals, tot tipus de factors, la carretera és el primer el que queda afectat, i per tant el nostre sector. I nosaltres portem demanant compensacions als governs. No hi ha res sobre la taula, per tant veiem com tota aquesta productivitat perduda la perdem directament les empreses i els empresaris del sector.
Aquesta vegada ha estat una protesta de pagesos francesos que han tallat una carretera que és una eina de treball, com descriuen els transportistes que han de passar per la Jonquera per complir amb les seves rutes. Com deien, s'està normalitzant-nos ara aquest pas des de la una del migdia, tot i que hi haurà encara unes hores de col·lapse per la circulació de 800 camions que han quedat atrapats.
Gràcies, Sergi. 2:00 PM, 23 minuts, àrea de serveis. Doncs el temps es diu que aquesta segona meitat de la setmana vindrà marcada per una baixada de temperatures, sobretot entre demà dijous i dissabte. Demà encara amb vent fort, sobretot al centre i sud de Catalunya, que afluixarà a partir de divendres. Dijous, demà dijous, amb ruixats a la cara nord del Pirineu i més sol a la resta de Catalunya. Divendres es repetiran els ruixats a la zona de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, i a la tarda algun xàfec dispers també entre Girona i Barcelona. De cara al cap de setmana, doncs, està el cel mig ennuvolat amb alguns ruixats, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Sàpiguen com està la xarxa viària a les dades, sobretot a la zona de l'Alt Empordà, que comunica Espanya amb França. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a Llers en sentit nord i 3 quilòmetres de qual a Jonquera en sentit sud per les manifestacions que hi ha hagut a França. Al voló, comentar-vos que en sentit nord a Llers només hi ha un carril obert per circular. A la Nacional 2 de retruc hi ha 2 quilòmetres de retenció de Cabanes a Llers en sentit nord. També s'han tallat per les manifestacions a França la Nacional 141 a Busost, tots dos sentits i la Nacional 230 a Bausen en sentit França. Pel que fa referència a altres problemes, a l'autopista AP7 només hi ha un carril obert per circular a l'Arbós en sentit Tarragona per la caiguda d'un arbre a la via. En aquest tram hi ha intensitat. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per un vehicle avariat al voral. A la C31 es dona pas alternatiu a Sitges per obres, això l'entès la marxa en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha retencions de Barcelona-Ripollet en sentit Terrassa per un accident que ocupa part de la via. A més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui t'estic explicant que, segons l'Ajuntament de Barcelona, el soroll a la ciutat ha baixat els últims anys entre un 5 i un 6% en comparació amb les dades de fa 5 anys. No obstant, en aquest període no s'ha aconseguit reduir l'impacte del trànsit, que es manté com la font de soroll que més impacta la ciutat, provocant aquesta sensació de contaminació acústica que té efectes molt nocius per al nostre organisme. Quan parlem de contaminació acústica, parlem de la presència de soroll ambiental excessiu i continuat en el temps, produït per l'acció humana, cosa que genera malestar i també té conseqüències nefastes per la salut física i també psicològica del ciutadà, de la gent. Patir aquest problema a casa especialment moleja que el nostre habitatge és el lloc destinat al descans, activitats de lleure i a passar una estona de temps de qualitat. A la ciutat de Barcelona hi ha carrers on es fa molt difícil descansar o desconnectar amb el soroll que hi ha en certs moments del dia. Des de les dades de l'Ajuntament i de com el soroll castiga una bona part dels veïns, n'hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el Lluís Gallardo, que és l'advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
El Lluís Gallardo posa en dubte l'informe de l'Ajuntament, però perquè està molt vinculat al trànsit, i en aquest cas diu sí que és possible que s'hagi produït aquesta reducció perquè s'han pacificat alguns carrers, perquè s'ha limitat també la velocitat en alguns trams, per exemple. Però amb tot, ell ho considera pura propaganda i creu que s'ha de tenir en compte altres aspectes que també són contaminació acústica.
Es tracta del mapa estratègic de soroll, és a dir, del mapa de soroll respecte del trànsit. Val? Llavors, esclar, la qüestió està en què es mesura, no? I per l'administració sempre és la via pública, i específicament el trànsit, amb això sí que s'ha aconseguit, amb això no diem que no, probablement sí. Vull dir, això forma part d'aquesta, no sé, d'aquesta propaganda institucional per fer-nos veure que tot funciona molt bé i tal. No, mentida.
Contaminació acústica que, recorda, provoca la mort de 12.000 persones cada any a Europa, segons dades de l'Agència Medioambiental de la Unió Europea. I és possible fer-hi front? Almenys no és fàcil, diu Gallardo, perquè totes les normes que s'estan aprovant estan a favor de les activitats sorolloses. Però més important que això, diu, és la falta de conscienciació social.
Que cada vegada les normes tècniques i legals cada vegada s'han posat més a favor de les activitats sorolloses, oi? I també, és clar, però aquest seria doncs un handicap, però el pitjor és lluitar contra la falta de conscienciació social, no? Hem anat veient que hi ha hagut una evolució positiva, no? La conscienciació social, la gent ja és molt més conscient, no? Dels perjudicis a la salut, oi? Que causa la contaminació acústica.
Amb tot, l'advocat deixa clar que no vol en una ciutat silenciosa perquè és impossible, però sí que el nivell de so sigui compatible amb el descans dels ciutadans.
No és bo que una ciutat conegui el silenci. Nosaltres, de fet, no defensem el silenci a les ciutats. No es pot defensar, això no és clar, vull dir, és un absurd, no? El que defensem és una qualitat sonora a les ciutats, eh? Ens estem referint, sí. Clar, a la muntanya i a més allà sí que pots defensar el silenci. Però a la ciutat estem defensant una qualitat sonora que sigui totalment compatible amb el lleure i el descans de la ciutadania, de les persones.
Segons el nou mapa estratègic de soroll de Barcelona, el tràfic es manté com la font principal de soroll i que més impacta en la població, almenys durant el dia. Durant la nit, destaca l'ús intensiu de l'espai públic molt vinculat a l'oci nocturn i que en aquest cas és la principal font de contaminació.
M'escolta ara el senyor Jordi Badia, que és vicepresident de l'associació SOS Enric Granados. Senyor Badia, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Avui gràcies estem parlant que l'Ajuntament de Barcelona, en un informe que ha fet públic fa pocs dies, diu que el soroll a la ciutat de Barcelona ha baixat entre un 5 i un 6% els últims anys. Vosaltres, veïns del carrer Enric Granados, Jordi, ho heu notat, aquesta caiguda del soroll, o què?
Sincerament no. Aquest estiu jo diria que tot el contrari. O sigui, s'han afegit altres esdeveniments al carrer que augmenten bastant aquest soroll, a les nits, sobretot.
Ja. Quins altres elements pues pots concretar una mica, Jordi?
Sí, i tant. Tenim el que anomenem o s'anomena a les xarxes les rutes de borratxera. Estem parlant de grups organitzats i, a més, ho publiquen a les seves webs de rutes de diferents, que van a diferents bars, de grups de 100 a 150 persones.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
No són pas 4 ni 5.
No. A més, tenen publicitat que van a 5 locals, 5 bars, un xupito cada bar i una hora de barra lliure amb un d'ells. I clar, això cada vegada s'està produint més i més dies.
Ja. Tot i que això és molt normal a l'estiu, poder ara ja, quan arriba la temporada tardor-hivern, la cosa està canviant o n'heu notat gaires canvis, Jordi?
Molt pocs canvis. O sigui, nosaltres, bàsicament, en el nostre carrer, el que tenim és el soroll de les terrasses, però segueix, les terrasses estan a ple rendiment. Evidentment, un dia de pluja sí que es nota, però habitualment seguim amb el mateix aforament de fa anys.
Això vol dir que no s'estan complint les ordenances municipals en aquest sentit, no? O què? Entenc jo, no?
Bé, a nivell de soroll, què passa? Que sobretot els caps de setmana, tu truques al 112 i Guàrdia Urbana no ve. O sigui, hi ha molts bars, restaurants que actuen com a bars musicals a les nits, amb horaris de tancament fins a les 2:30-3 de la matinada. Són locals que estan sense insonoritzar i, evidentment, clar, el soroll és brutal. I a trams del carrer on hi ha aglomeració d'aquests locals, evidentment, és insufrible el soroll que hi ha.
L'actitud dels propietaris de bars i de restaurants que tenen terrasses és de col·laborar amb vosaltres, amb els veïns, heu parlat amb ells, hi ha bona sintonia, o trobeu que és com una... és un arse de cops contra una paret, això?
O sigui, hi ha els restaurants que són 100% restauració, que, evidentment, ells no estan ni pel soroll, ells estan per col·laborar amb els veïns, no? Mm-hmm. Però hi ha els típics bars, el que et comentava, no? que al vespre, per afegir, per fer més diners, actuen com a bars musicals, sense estar preparats per ser-ho, i aquests no volen ni sentir-ne parlar, o sigui, van a la seva, al seu rotllo, i ja els hi pots dir missa, que ells segueixen amb... Tot el contrari, Tot el contrari. O sigui, a vegades hi ha hagut veïns que han rebut amenaces d'aquests propis bars. No, jo no els dic restauradors.
Ja. Sovint, Jordi, el problema a vegades tampoc és dels locals, sinó de la gent que, bé, tanquen el bar a les 2 o 3 de la matinada, però la gent es queda allà a la porta del bar amb la seva consumició i xerrant a vegades amb un to de veu que, home, és una mica molt alt per saber aquest. No? Clar, aquí la urbana quin paper hi juga, Jordi?
Home, la urbana el que tindria que fer, lògicament, és, quan tu la vises, en primer lloc, venir i solucionar el problema i desviar aquesta gent o treure-la del lloc on està, no? Però com que no ve... És impossible, o sigui, a més, hi ha bars que l'aforament és petit, llavors què passa? Doncs a part del tema de fumar, que surt la gent a fumar fora, doncs surten a fora, surten amb la copa, cosa que està totalment prohibit, beure alcohol a la via pública, però bueno, per molt que denuncis, poca cosa en traiem.
S'han fet algunes mesures, no?, limitar l'obertura, bueno, l'horari de les terrasses, sí, sonòmetres, però vosaltres també voleu un pas més endavant i dir, escolta, l'Ajuntament limita l'otorgament de noves llicències hidrolocals, poder, no? Ho heu fet, fet aquesta petició? Sí,
Enric Granados, tanquem les terrasses una hora abans que la resta de Barcelona, com que són acústicament tensionada amb horari nocturn, les famoses tatón, tanquem a les 11 entre setmana i els caps de setmana tanquen a les 12. Algú es nota, evidentment, però l'altre problema afegit és, clar, tot el mobiliari de la terrassa es queda a fora al carrer fins l'horari de tancament del local. Això què vol dir? Que a les dues i mitja de la matinada tot aquest mobiliari s'arrastra cap a dintre, perquè s'ha de guardar amb l'impacte de soroll que també això suposa, no?
Clar. En fi, doncs, Jordi Badia, vicepresident de l'associació SOS Enric Granados, que tingueu molta sort i que, en el sentit de que l'Ajuntament faci complir les normatives i les ordenances i procurar també que els propietaris de restaurants, que sembla ser que ho fan, i dels locals d'oci nocturn, bars musicals, doncs s'avinguin allà, que és una bona entesa, i a no molestar els veïns. Que ja,
jo crec que no costa gaire buscar un equilibri, no?
Perquè
afavoreixi el descans del veí i, lògicament, el dret que té tothom a fer negoci amb el seu local. Això està claríssim.
Molt bé.
No pas. D'acord.
Molt bé, Jordi, gràcies i molt bones tardes.
A tu. Watch me.
Doncs ens quedem amb aquesta crida a la convivència entre locals d'oci nocturn i els veïns de la zona d'Enrique Granados, de la ciutat de Barcelona. Una problemàtica, el soroll de l'oci nocturn, que, bueno, afecta no només a la ciutat, a la capital catalana, sinó a d'altres punts, a altres grans ciutats i petites i mitjanes ciutats de la nostra comunitat autònoma. Seguim amb més notícies. Parlem d'economia. Ara el BBVA eleva el creixement econòmic de Catalunya un 3% aquest any i xifra en un 2,6% el creixement previst per l'any que ve, el 2025. La solidesa del sector tots serveis i les exportacions són la causa d'aquestes xifres que, segons les estimacions del banc, dispararan el mercat laboral amb la creació de 175.000 llocs de treball. Sergi Tor, bona tarda de nou,
Sí, bona tarda.
El banc, aquest banc, injecta doncs una bona dosi d'optimisme a l'economia catalana, que ja ens convé,
Sí, unes previsions són molt bones i superiors a la resta d'Espanya i Europa, impulsada pel turisme internacional i les exportacions industrials. Miguel Cardoso, economista en cap per a Espanya del BBVA, dona aquestes xifres de cara al creixement de Catalunya als pròxims mesos.
Crecimiento por encima de la media de la eurozona, también del conjunto de España. Para 2024 lo que esperamos es un avance en el PIB del 3%, en 2025 del 2,6%, la reducción de la tasa de paro hasta niveles alrededor del 8%, la creación de 175.000 puestos de trabajo en el conjunto de los dos años, más o menos esto, 80-90.000 puestos de trabajo en promedio por año.
Per tant, estem parlant d'unes xifres molt positives. I per què s'arriba amb aquesta conclusió? El lideratge del turisme internacional, que augmenta més la seva despesa diària a Catalunya, i les exportacions. Un exemple. S'ha pujat un 7% els cotxes amb lideratge de Catalunya i també hi ha un canvi d'hàbits. Així, Alemanya té una economia actual amb un model d'estancament i esgotat de producció de béns, perquè ara són els serveis el que estan impulsant el consum. Cardoso apunta que estem sortint beneficiats de l'actual preferencia de los consumidores.
La gente ya no gasta en automóviles, ya no gasta en algunos bienes de consumo duradero, ya no gasta en ropa. La producción de bienes se está viendo limitada por estos cambios en la demanda, mientras que lo que está sucediendo es un redireccionamiento más hacia los servicios.
En l'actual sistema bancari, el BBVA creu que hi haurà un impuls de crèdit per la baixada del tipus i la liquidesa actual, el que significarà una millora en la financiació. I on són les amenaces que sempre han d'existir a l'economia? Doncs arribar a màxims de turisme. L'internacional creix, però el nacional està estancat. L'avanç del consum interior no és tan elevat com es podria preveure i, com no, la gran amenaça, l'habitatge. Un dèficit anual de 25.000 pisos l'any i, per tant, els preus pujaran per la falta d'oferta. projecte. Catalunya crearà llocs de treball amb la necessitat d'immigració. Des del 2021 fins ara al 2024, el 85% de la contractació ha hagut de ser estrangera davant d'un 15% nacional. Endavant de 175.000 llocs de treball nous, la tendència continuarà les pròximes dècades per la demografia i la natalitat actual.
Gràcies, Sergi. Parlaves de la vivenda, d'aquests núvols de color negre que hi ha sobre aquest sector. Doncs mira, no tinc gaires bones més notícies sobre aquest àmbit, el de la vivenda, de l'habitatge. El portal pisos.com vaticina que els preus no baixaran de cara al pròxim any. La vivenda nova pujarà ni més ni menys que un 12% i els lloguers ho faran un 10%. Coneix més xifres la Yolanda Canales.
El problema és que hi ha poca oferta i molta demanda, i això explica en part l'increment de preus pel que fa a la compra, al que s'ha d'afegir unes condicions hipotecàries més avantatjoses i que les persones més grans de 50 anys disposen de més estalvis, però també pel lloguer. De fet, el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, considera que la situació del mercat de lloguer és dramàtica i frustrant, sobretot per a col·lectius com els joves i les famílies vulnerables. En aquest sentit, s'ha reduït molt l'oferta, al voltant d'un 60%, i ha contribuït en bona mesura, diu, les polítiques dutes a terme per l'administració, coercitives amb els propietaris. I amb aquest panorama, des del sindicat de llogateres s'ha plantejat com a forma de protesta una vaga de lloguers. Font diu que no es pot predir l'abast d'una iniciativa així, però considera que afectaria sobretot a les economies familiars dels petits propietaris.
Los grandes tenedores representan un porcentaje bajo de lo que es la vivienda de alquiler. De hecho, estábamos hablando antes de que el porcentaje de viviendas de alquiler que están en manos de propietarios está por encima del 90% según el Banco de España. Con lo cual, lo que sí o sí va a tener impacto esto, más que en las administraciones públicas, sería en la economia familiar de los pequeños propietarios.
Font també diu que aquesta diferència entre oferta i demanda és més gran en mercats tensionats, en grans ciutats o turístiques, com ara Barcelona o Madrid, i a sobre diu no s'està generant habitatge nou.
Molt bé, doncs fem una aturada per publicitat i després la Mar Puerto t'explicarà, atenció, com cuidar les oliveres amb música. Fer-ho bé pot donar un oli molt millor. No marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿A que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
¿Y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre, 25% de regalo en juguetes en el Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Últimos días para conseguir los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
Hasta el día 27, cumplir sus sueños tiene regalo en Hipercor y el Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor Hombre, ¿y para el planeta?
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs això que em deia fa un moment, un pagès de Torrebesses, a la comarca Lleidatana del Segrià, concretament Josep Antoni Ortiz, ha produït un oli cultivat amb música. Ho ha fet mitjançant la instal·lació d'uns altaveus a una finca, programats amb un fil musical, i assegura que el procés ha tingut un resultat molt beneficiós pels arbres i, a més, diu que es nota amb la qualitat de l'oli que n'ha sortit. Marc Puerto, explica'ns, doncs.
Sí, i es dona la circumstància que la finca en qüestió, on s'han posat aquests altaveus, era propietat del guitarrista clàssic Emili Pujol. Ara, en Josep Anton Ortiz és sí, qui comprova cada matí que la música se senti entre les oliveres de Torrebesses. Ell mateix ens ha explicat la seva història i l'estil de música que també ha escollit per les seves plantes.
Ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Es va enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Havíem de rendir-li un homenatge, no? I vam decidir ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, per exemple, la Montse Castellà i altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita, ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix.
A més, afegeix que a vegades la gent es pregunta quina música va bé a cada tipus de plantes i en aquest cas diu que s'ha fet una adaptació de decibels al paisatge perquè es tracti d'una opció que acompanyi i combini amb la natura. Tot plegat, diu, oferint un producte amb molt bons resultats.
Els pagesos notem quan les plantes estan bé. Sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara, com s'ha fet, hem fet la primera premsada, clarament que és un oli diferent, no?
Un oli diferent de les comarques de Lleida, ja ho sabeu, un oli que està cultivat i, vols dir, curat amb una mica de música a les seves finques. Un 80% dels agressors sexuals formen part del cercle proper de la víctima. Un de cada 5 nens pateix abús sexual abans dels 17 anys i un 60% d'aquestes víctimes no rebran mai l'ajuda necessària. Aquestes dades impactants i molt greus són de la Fundació Vicky Bernadet, creada fa 20 anys per a la prevenció i sensibilització dels abusos sexuals infantils coincidint amb l'inici d'una nova campanya que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana. Una campanya sota el lema Soc jo. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la psicòloga especialitzada de abusos sexuals, Pilar Polo, a voltes a quan i com la víctima i el seu entorn han de trencar el silenci. En aquest sentit, la Pilar explicava al Sergi Tor que cal buscar ajut, fer públic l'abús i, sobretot, també cercar estratègies per donar suport a la víctima i denunciar a l'agressor, Sergi.
Sí, però reconeix també les dificultats per trencar aquesta llei del silenci. L'edat mitjana de les víctimes infantils és de 11 anys i un 80% són nenes, l'altre 20% nens. Explica el que passa a una figura familiar que moltes vegades és pròxima i estimada per tot el teu entorn. És trencar una tanca de silenci densa i forta. I aquí ja està el principal escull. Pilar Polo, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, diu el que passa i senten les víctimes menors d'edat amb una llei del silenci que reclama i exigeix l'agressor.
Però si a més això li juntes que hi ha vergonya, que hi ha sentiment de culpa i que la figura abusadora ha imposat una llei del silenci, fa que parlar sigui molt, molt complicat. Tenim moltes persones que no parlen fins a l'edat adulta, tenim molts menors que han passat anys en silenci. El que és devastador és la imposició del silenci per part de la figura abusadora, que a més et fa còmplice d'aquest silenci, no? Et diu, és el nostre secret, no, perdó, senyor, és el silenci que vostè, figura abusadora, està imposant a un infant, no? Però sí que és veritat que l'infant el que creu és que voluntàriament ha acceptat aquest silenci. I això és, soc culpable del silenci, soc culpable del que ha passat, com explico el que m'han fet...
Una situació, evidentment, molt complicada i amb conseqüències per les víctimes, tant a curt com a llarg termini. En 5 anys, els delictes d'àmbit sexual de totes les edats han pujat un 79% a Catalunya. En el primer semestre d'aquest any, de gener a juny, s'han denunciat 1.839 agressions i abusos sexuals. Una violència de primera magnitud que queda potenciada en crueltat quan les víctimes són menors d'edat.
Escoltada ja la psicòloga Pilar de la Fundació Vicky Bernadet, ara ens escolta l'Esther. Esther, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns, eh?
Hola, bona tarda.
Tu ets
moltes
una...
gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Doncs mira, aquí tens els micròfons de Cope. Escolta, tu ets supervivent d'abusos sexuals. Quina és la teva història, Esther? Quina... Com va anar tot? Explica'ns.
Doncs, breument, als 10 anys vaig participar en unes colònies organitzades per la parròquia del meu poble i allà un dia em vaig trobar malament i em vaig quedar al que era la casa de colònies, que els meus companys anaven d'excursió, i es va quedar el professor de l'escola, bueno, de religió, diguéssim, allà on jo anava, i es va quedar amb mi, en teoria, per cuidar-me, i, bueno, allà va passar tot el que va passar, diguéssim, va abusar sexualment de mi, i, bueno, quina quan tenia 10 anys.
Quina petjada et va deixar aquesta agressió, Esther?
Doncs vaig arrossegar estrès posttraumàtic durant gran part de la meva adolescència i posterior. El que passa és que, bueno, quan et succeeix una cosa així, primer... passes per moltes circumstàncies i la veritat és que tens un procés bastant llarg de primer deixar enrere moltes coses, com per exemple la culpa, no? De què he fet jo he pogut tenir deure, jo no vaig dir que no, jo no vaig apretar a córrer, no vaig cridar, no vaig fer res per evitar-ho. Tot això ens arrossega, no? És com un lastre, és com una llosa. Llavors passes per tot un procés molt llarg en el qual, doncs primer t'has de recuperar tu. Clar. I després, en moltes ocasions inclús arribar a recordar tot el que ens ha succeït, no? Perquè a vegades queda com, en el meu cas, per exemple, va quedar gran part del fet com en un fosc, no?
Clar, en un forat del cap,
sí,
no?
Escolta, em diuen amnèsia dissociativa, no?
Clar, llavors, bueno. Escolta, Esther, al supervivent sempre se li pregunta el que tu deies ara, per què no ho vas dir? Però és que explicar-ho jo crec que és el que deu costar més, no, Esther?
Sí. I més quan ets un infant, no? Que no ho saps moltes vegades situar, no saps què ha passat, a més, això que diem, no? Moltes vegades és com que sents que has fet alguna cosa que no ha estat bé. I llavors tens un procés molt llarg de recuperació. I per això moltes vegades els adults acabem, els adults que hem patit abusos acabem denunciant al cap de 30, 40 o 50 anys. I no és més que això, no?
Que xoca una mica, dius, després de tants anys ho dius, però clar, és que ho has de passar i ho has de viure internament,
sí,
no?
Sí, i a part has d'estar molt preparat. Clar. Perquè en el moment que ho fas i que ho treus a llum pública, has d'estar amb el cap bastant ben moblat i ben situat, perquè si no tot el que ve, en el meu cas, va ser molt dur. I jo estava en el moment just, no? Els meus pares, com a curiositat, els meus pares sempre van sentir com que m'havien fallat, no? No denunciar en el seu moment, perquè ells volien protegir-me, no?, d'alguna manera, i jo sempre els he dit, és que el moment que ha arribat tot i que jo he pogut alçar la veu i denunciar-ho, ha sigut el que jo he pogut fer-ho i he volgut fer-ho, no? També.
Tu vas ser valenta, em vas denunciar el teu cas. Quin procés vas seguir per trencar aquest silenci, Esther?
Sí, jo vaig buscar ajuda terapèutica, perquè no n'havia tingut, i en el procés de buscar ajuda terapèutica vaig fer com una mena de llista, que dic jo, de coses que em podrien anar bé per poder superar, no?, per poder sanar això. I, bueno, vaig fer una llista. Una de les coses era anar-lo a veure, parlar amb ell, i l'altra era denunciar-ho, malgrat jo ja sabia que el cas estava prescrit, però volia fer feix, volia fer piló de les denúncies prescrites per ajudar, doncs, a denunciar i a mostrar i a visibilitzar que això succeeix i que triguem molt de temps a poder encaixar-ho i a poder denunciar-ho. I a més hi ha una cosa molt important, que és el fet de voler trencar el tabú, no? Trencar el silenci, perquè el silenci és el major còmplice d'aquests abusadors. Llavors, la nostra veu, en aquest moment, la meva veu em va anar bé a mi, no? El procés que jo vaig fer de denúncia i d'exterioritzar tot això em va anar bé a mi, però després també va bé a altres persones, no? Perquè com a mi, doncs, ens escolten, saben, veuen, traiem a la llum pública, no? Deixem enrere la vergonya i l'estigma que sovint cau sobre nostre, no? Denunciar, llavors, és molt important trencar el silenci.
Esther, el camí de víctima supervivent, com ets tu ara, és possible, no? Hi ha associacions com aquesta, de la que estem parlant avui, la Vic Bernadet, que ajuda molt, no?, a donar aquest pas endavant, de passar de ser víctima a ser supervivent, amb aquest to de veu que tens, que és un to de veu de força, positiu i d'estar contenta tu mateixa.
Sí, per això a mi m'agrada més que la paraula supervivent, a mi m'agrada utilitzar més la paraula resilient.
Resilient, bueno.
Perquè és la capacitat, no?, que jo m'he trobat amb mi mateixa, no?, la capacitat de donar la volta, no?, de treure'n quelcom positiu a una barbaritat que et pot haver passat, que és molt traumàtica, no? Llavors, és una mica això, i la Fundació Vicky Bernadet, jo vaig acudir a la Fundació, m'ajuda moltíssim, i és important que hi hagi, poca ajuda, que n'hauria d'haver més, no?
N'hauria d'haver més, no?
Necessiten...
Escolta, una cosa, parlaves abans que tu vas fer el pas endavant després d'un procés intern, doncs, que devia ser molt dur... I en aquell moment suposo que devies tenir por de que la gent no et cregués, no? Vull dir, en el teu cas, les reaccions com van ser? Per exemple, dels teus pares i el teu entorn?
Jo sempre dic que a mi, la meva família va ser el meu salvavides, perquè en aquell moment em van creure, no van dubtar mai de mi, i van fer tots els possibles, perquè no van denunciar la justícia, però sí van denunciar el bisbat. I el bisbat en aquell moment, com sol fer sovint, van traslladar la poma podrida, diguéssim, no és res més a afegir. Llavors, és important el suport que tens al teu voltant, l'amor que tens al teu voltant i que et creguin. I en el meu cas, una cosa important va ser que jo quan va soltar la notícia als mitjans, jo tenia una gravació d'ell assumint la culpa i ja no es va dubtar, diguéssim, de la meva paraula. Clar. Però visc cada denúncia i cada cas amb aquesta angoixa per la víctima que ho pateix, del dubte que es crea, no? del qüestionament de la víctima. És una revictimització immensa. Tant i això és un patiment per la víctima brutal.
Molt bé, Esther, hem d'acabar ja. Com hem de reaccionar els adults per estar amatents a que no els hi passi res als nostres fills?
Una pregunta
en aquest sentit, important. Sí, clar, és important,
sí.
No? Clar.
Sí, sí. El primer de tot és establir un entorn de confiança, no? Un lloc on l'infant pugui expressar-se, explicar, sense por ser jutjat, perquè el que més i el que menys acaben dient o donant mostres de, no? Llavors hem d'estar atents a aquests possibles símptomes que puguin fer saltar les alarmes, no? I rarament, és que per mi és pràcticament impossible, no, que un infant menteixi en aquesta situació, no? Perquè és inconcebible, no? Llavors...
Escolta sempre el que ens diguin els nens, no?
Sí, això.
És molt important, no?
Important.
No ho diuen per dir, els nens mai diuen mentides, habitualment.
Sí, i a més no només la família, perquè a vegades l'abusador, desgraciadament, la major part de les vegades està dins de la família, no?
Sí, també,
exacte. És professors, és amics de la família, és...
Els entorns més propers, com tu deies. Esther, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssima sort i enhorabona, insisteixo, per haver superat tot aquest tràngol. I, se'm nota amb molta força i amb ganes de viure. Endavant, espera,
eh? Adéu-siau, bon dia.
Ja ens acompanya el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cope, amb un nom propi avui, a dalt de tot. Nadal, mala sort, però bueno, és important el Nadal.
Rafa Nadal, que ahir va disputar el seu darrer partit com a professional, va perdre el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis contra Holanda. Alcaraz va guanyar el seu, derrota en dobles de la parella Alcaraz-Granollers, per tant, comiat i homenatge a Nadal després del partit. En parlarem, també parlarem del Barça, que ha comunicat que no tornarà al Camp Nou com a mínim fins al mes de febrer. Es jugaran encara a Montjuïc els partits de Lliga contra València i Alavés i el de Champions contra l'Atalanta. Era un secret a veus, tampoc és cap sorpresa. Estarem amb les novetats del Girona i l'Espanyol, que s'enfronten dissabte en partit de Lliga, i hem quedat per parlar amb el jugador del Barça de bàsquet, Joel Parra.
Molt bé, tot això d'aquí no res, 3-5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres també ho deixem aquí, però no abandonem la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons arribarà, doncs, Pilar García Muñiz amb la tarda, i el seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.